La psicòloga vilafranquina Anna Romeu, experta en acompanyament a persones altament sensibles i en educació emocional, amb qui vam parlar no fa ni 2 anys, arran del seu debut literari amb Soc sensible, publica ara el seu 2è llibre, Benvinguda a Adolescència. Anna Romeu, ben tornada i felicitats.
Moltes gràcies.
El coquet per l'escriptura t'ha tornat a picar?
Sí. Ha tornat, no, jo diria que no ha marxat. I seguirà, segurament. Ja m'anasso amb més llibres perquè m'està agradant molt. Penso que és una manera molt fàcil i molt ràpida d'arribar a molta gent, que és una de les meves prioritats a la vida.
Si tornes i, a més, ens dius que això seguirà, vol dir que l'experiència amb el primer llibre, ara que pots posar a certa distància, ha estat positiva, t'ha agradat?
Sí, va ser fantàstica. He rebut molts missatges, tots positius. La veritat és que no puc dir ni una sola experiència negativa relacionada amb el primer llibre. I de moment amb aquest segon tampoc. Tothom l'està rebent molt bé, tothom em diu que l'ajuda, que d'alguna manera s'hi veuen identificats en algun lloc o que utilitzen alguna cosa de les que dic. És fantàstic, és molt guai.
Ara estàs de bolos, que en diem, sí, presentant el llibre arreu. Què tal portes aquesta faceta?
Bé, cansa. Jo sóc altament sensible i de seguida m'estresso.
És veritat.
I és cansada, però alhora omple molt. A mi m'omple molt parlar amb la gent. Sóc altament sensible, però també molt sociable. Llavors, m'encanta la gent, m'encanta parlar, m'encanten els punts de vista de les persones que em fan preguntes. Quan vaig a fer una presentació, sempre demano un acompanyant, algú que em doni peu, perquè m'agrada molt que la conversa, no? És on omplim, és on aprenem, perquè si no jo sempre deixo anar els mateixos arguments i dic les mateixes coses. En canvi, quan algú m'estimula, em fa una pregunta per una banda o per una altra, clar, les coses són molt diferents. Llavors no hi ha 2 presentacions igual.
Està bé que recordessis que ets altament sensible i que ara estàs immersa en la tournée de presentació d'un llibre, perquè algun oient que sigui pas, que es pugui i sentir identificat, vegi que es poden fer moltes coses, que
sí,
no passa res.
Que no passa res. Que un s'ha de conèixer, ha de saber fins on arribar, s'ha de saber dir que no, també.
Els límits.
Sí, s'ha de saber dir que no, ens hem de poder distribuir el temps. I aquest llibre espero que, com l'altre, tingui una llarga durada, una llarga vida. Així que si no són totes les entrevistes en una setmana, sinó que ho són en mig any, fantàstic, és el millor que hi ha.
Aquest 2è llibre, editat per Rosa dels Vents, aborda, en paraules teves, el fascinant període de la vida anomenat adolescència. No sé si tots els pares i mares d'adolescents coincidiran amb tu.
Segurament no.
Amb aquesta frase, fascinant període de la vida.
És que està fet a propòsit.
Vols provocar?
Vull donar...
Em sembla que està en el pròleg, la frase,
sí,
oi?
Sí, sí.
Ben aviat.
Sí. És que ja des de la portada, Sílvia, des de la portada ja és... intencionadament buscada.
Són joves de festa?
Són...
Passant-s'ho bé?
De l'editorial em van preguntar a l'hora de fer la portada i els vaig dir directament, a mi no em doneu fotografies o pintures o dibuixos tristos, foscos, coses... O sigui, l'adolescència s'associa a negativitat, no? Jo els vaig dir, no, res d'això, I em van dir, doncs, què és l'adolescència? I els vaig dir, és un garbuix divertit. I això és la portada. És un garbuix perquè és tot enredat.
Sí, perquè
enredats.
Aquests joves, 5 o 6, estan entrellaçats entre
Exacte.
Ells, no? No saps on acaba un i comença l'altre.
Això és un adolescent.
Colors vius.
Divertit. És fascinant, és divertit, és emocionant, és així, l'adolescència.
És curiós perquè molts pares i mares, quan s'hi troben amb l'adolescència dels seus fills, el que volen és que s'acabi aviat.
Sí, home, i tant.
Quan parles amb algú altre és aviam quan s'acaba ja.
És així. I tots ho volem, Però perquè les parts negatives també són molt intenses, són dures de passar, i adolescències que són dures. Clar, la part divertida és molt divertida, però la part dura se l'emporten els pares i mares. Sobretot ens l'emportem els pares i mares perquè és a casa on tenen la confiança de deixar-se anar i de explorar totes aquestes emocions tan intenses que senten durant l'adolescència. I clar, les negatives doncs, són dures de portar. Recorda molt a l'etapa infantil, als 2 anys, quan hi ha les rebequeries, tota aquella època, doncs jo els dic que és exactament el mateix, però clar, amb una persona que és més alta que tu, que té molta força i que encara és tot més intens, no? Que no pots controlar i no has de fer el mateix que als 2 anys.
I que t'argumenta que als 2 anys no hi ha argument vàlid.
Exactament, exactament. Llavors, això costa molt, de gestionar.
El llibre podríem dir que és un manual per transitar bonament per aquesta etapa?
Sí, sobretot la segona part. Està molt clarament dividit en 3 parts i la segona part sí que és un manual d'instruccions, no? Pautes. Anem a dir o anem a ajudar a pares i mares i educadors també, perquè hi ha molts educadors que m'han dit a mi m'ha servit això per l'aula, algunes estratègies que dones les faig servir a l'aula amb els meus estudiants. Doncs sí, què fer en certes situacions, com comunicar-se, com entendre'ls. M'agrada la primera perquè és com més reflexiva, és més de definició, què és l'adolescència, què està passant en aquella personeta, com és que veiem canvis tan ràpids i tan dràstics
que
en tan poc
temps. Cada cop i volta no la reconeixes, no?
Això,
dius, sí. On ha anat el meu nen o la meva nena?
Ja no hi és.
No hi és.
Ja no existeix, no? Per què? Què està passant? Jo crec que és important entendre, no? I això és la primera part.
Més descriptiva.
Anem a entendre què és l'adolescència. Però només entenent no fem res. No? Llavors, la segona part és el resultat de l'entendre. Val, ara que ja he entès què li està passant al meu fill o a la meva filla, què faig? No? Doncs això, va, ara parlo amb pares, mares, educadors, parlo amb adults, de què fer sobre l'adolescència. I la tercera part és la més, diríem, la que ens costa més a tots d'escoltar, perquè són les complicacions de l'adolescència.
La més temuda,
sí.
Que no arribin
sí,
aquestes
sí, sí,
complicacions.
Sí. La majoria dels casos no arriba, però sí que és veritat que podem tenir potser alguns moments que s'hi pot assemblar, no? Hi ha riscos, en l'adolescència hi ha molts riscos.
Juguem, doncs, amb aquestes 3 parts del llibre, començant amb la primera. Acota'ns la cosa, l'adolescència. Quan comença, quan acaba, què és, en definitiva?
És un període de la vida... Inevitable.
Fas bé de dir-ho.
És inevitable. És necessari.
Sempre trobes algú que diu, jo no he tingut fill adolescent. O sí. No m'he assabentat.
Sí, evidentment. Hi ha gent per tot. Potser perquè ho ha entès bé i ho ha sabut portar bé. Potser perquè no hi ha hagut cap complicació i les parts negatives doncs, s'han passat millor. I potser perquè hi ha molta repressió i no està sortint l'adolescent a casa i l'estàs arriscant a que surti a altres llocs. És que hi ha moltes possibles respostes a aquesta frase. Val? Per bé i per mal.
Quan comença?
Comença amb els canvis de la pubertat. Comença relativament aviat.
Per tant, no hi posem edat, sinó quan arribin els canvis. Amb les nenes abans?
Amb les nenes sempre és abans, com tot. Tot el desenvolupament, tant físic com mental de les nenes, és més ràpid que el dels nens. Al final, als 30 anys ja estem tots equiparats, però abans és veritat que van molt més ràpid les noies que els nois. Llavors, més amb les nenes és bastant evident quan arriba la regla, quan es produeix la primera menarquia, ja hi ha hagut els primers canvis fisiològics, no? El primer que es veu és un canvi fisiològic, amb les nenes doncs, els pits els creixen, els malucs, les caderes es fan més amples, ve la regla, hi ha una sèrie de canvis i això, tranquil·lament, als 10 o 11 anys es pot començar a produir ja.
Clar, perquè vivim en una societat on la menarquia, en un parell de dècades, s'ha avançat moltíssim.
S'ha avançat, sí.
Per tant,
sí, sí, sí.
Són canalla menys madura emocionalment per entomar aquests canvis que fa 2 generacions?
No són menys madurs emocionalment.
Va paral·lel.
Perquè el que està passant en el cos també passa en el cervell. Val? Llavors, a la seva manera, el funcionament del cervell del nen canvia totalment durant l'adolescència a partir de la pubertat. Ara ens han facilitat molt la vida els productors de Inside Out, del revés, perquè ho han explicat tan fantàsticament. Jo recomano veure aquestes 2 pel·lícules,
la primera i la segona.
Sí.
La segona, la nena ja és adolescent, no?
La segona és el despertar de l'adolescència, no? I la primera és, veus molt bé com funcionen les emocions bàsiques, que són les que tenen els nens primordialment. A l'adolescència s'amplia el món emocional, surten emocions més complexes, i llavors, clar, tot vola pels aires, és que m'encanta aquella pel·lícula, el moment en què premen el botó d'adolescència i tot explota, és això. Això és l'adolescència, no? És un canvi inevitable. Molt ràpid, es produeix en un període curt de temps, en què el nen transita cap a l'edat adulta. Val? Però no és un canvi d'un dia per l'altre, sinó que és gradual. Llavors hi ha canvis físics, que és els que són més evidents. Amb els nens també són molt evidents, no? De sobte s'estiren, els hi surt molt de pèl a tot el cos, els testicles pugen, no? Hi ha tota una sèrie de canvis fisiològics. La veu dels nens, de sobte no saps qui és aquell home que et parla. Tot això va acompanyat de canvis mentals, no? Tot l'univers infantil de sobte desapareix. El neocòrtex s'està formant, val? El neocòrtex és l'última part del cervell en formar-se i és la part més humana, més avançada que tenim, no? És el que ens diferencia de la resta d'animals. I és l'última part i realment no s'acaba de formar del tot fins als 18-19 anys.
De veritat?
De veritat, de veritat.
Ostres, no ho sabia. Sí, interessant.
Sí, sí. Clar, llavors, d'aquí venen molts conflictes. Això. Aquesta cara que acabes de posar tu ara la veig en molts pares i mares. No? Per què no ho entén? Perquè no pot. I clar, jo simplement contesto, és que no pot. És que la part del cervell on planifiquem, on avaluem riscos, on prenem decisions, la part lògica del cervell encara no està acabada de formar. Això explica per què moltes vegades fan coses tan estranyes i sembla que no vegin el perill enlloc. No el veuen. No és que ho sembli, és que no el veuen. Val? No són capaços d'avaluar això. Llavors, clar, tot això passa, si de sobte ells tenen una amplitud de pensament, poden fer més coses, tenen més autonomia física perquè són més grans, perquè fan coses més difícils, perquè comencen a anar sols pel món, però la part del cervell que els ha de protegir no està acabada de formar. Per això ens necessiten els adults. O sigui, el resultat d'aquest llibre, aquest llibre és el resultat d'aquesta reflexió. O sigui, ells cada vegada són més autònoms, cada vegada fan més coses d'adults i surten al món i s'exposen més i estan més en perill, però no estan preparats encara. Per tant, ens necessiten.
Però no ens volen.
Sí que ens volen. Una altra cosa és que facin veure que no, i tant, si ens volen, i tant. Ens volen, ens necessiten, i si ho fem bé, ens accepten. Però és que hi ha molts pares i mares que no entenen, que els hi costa molt. Jo per això parlo del llibre de funcionaments de màxims i mínims. Val?
Què vols dir amb això?
Funcionament de màxims és el que fem amb els nens petits. Val? O sigui, quan tu tens un nen petit t'has d'ocupar absolutament de tot. Has de decidir a quina hora es lleva, a quina hora se'n va a dormir, a quina escola va, quins deures fa, quins amics té, què es posa de roba. Ho decidim tot. Això és un funcionament de màxims. És necessari perquè el nen no és capaç de fer-ho, de prendre aquestes decisions per ell mateix i, per tant, ens necessita. No? L'ésser humà és dels animalets més dependents durant més temps fins a l'edat adulta. Val? Quan arribem a l'adolescència, clar, hem de fer un gir radical d'aproximar-nos als nostres fills. I hem de passar a mínims. Què vol dir això? Que ja no ho hem de decidir tot per ells, simplement hem de decidir fins a on poden arribar.
Els límits.
Els límits. Val? Ja no hem de decidir a quina hora es lleven i a quina hora se'n van a dormir. Quants conflictes hi ha a casa? Va, vés a dormir. No. Vés a dormir l'hora que vulguis. Potser has d'aprendre que si dorms poc, l'endemà vas molt cansat. Ja ho aprendràs. Val? Ja, això espanta, amb els pares i mares. Això sí, mínims. No aniràs a l'habitació sense dormir amb el mòbil. Perquè això sé, com a adult, que és un perill per tu. Per tant, el meu límit és, pots anar a dormir l'hora que tu vulguis. Jo t'aconsello aquesta, perquè t'has de llevar a l'hora. Per tant, crec que has de dormir aquestes mínim de 8 hores, hauries d'anar a dormir aquesta hora. Tu decideixes a quina hora hi vas. Però a l'habitació no entra cap pantalla. Oh, doncs què faré? El que vulguis. Llegeix, pensa, no sé. Fes el que vulguis.
Dorm.
Sí, aquest és un funcionament a mínim. Uh-huh. Val? O sigui, jo decideixo on és la línia vermella que no creuarem. En la meva opinió, una línia vermella per anar a dormir, que és una situació de conflicte,
sí.
Que a més és fisiològica també, té una explicació fisiològica. Però no crec que hi hagi d'haver pantalles a la nit perquè sé que dificulten, que fomenten l'insomni, que dificulten la relaxació per dormir. Per tant, ni tu ni jo no tindrem pantalles a l'habitació. A la nit les pantalles estan totes guardadetes, si pot ser sota clau.
Nosaltres prediquem amb l'exemple?
No.
No cal.
No ho fem. Hauríem de.
Hauríem de fer-ho.
Sí. Hauríem de fer-ho. I si no ho fem, intentem justificar-ho el màxim possible, perquè és cert, si han d'arribar al mateix lloc que nosaltres, han de ser adults, doncs perquè tu sí i jo no. No li pots dir a algú no fumi si tu estàs fumant.
No per això pots... et deia si clar. Toca predicar amb l'exemple.
Toca predicar amb l'exemple. Els fills sempre ens fan millors persones. És així.
En aquesta segona part, la del manual, entre cometes, on hi ha aquestes pautes per acompanyar-los, hi ha una part bàsica, que és la comunicació. Aquesta comunicació que es complica en aquesta etapa tan, tan fascinant que dèiem, no? Com ho hem d'entomar?
Doncs igual que la resta de coses, no? Quan li parles a un nen, si t'hi fixes, fa servir un cert vocabulari, evita certes paraules, no expliques ni justifiques tant, no? A un nen petit és posa't aquesta roba o anem a tal escola i... A vegades et pregunten per què, però és perquè sí, carinyo, perquè jo sé que és el mateix, el millor per tu. Ja està, no? Amb un adolescent això ja no val. Per què? Perquè et demana més, perquè ell també necessita entendre i perquè necessita ser partícip de les teves decisions i necessita que tu validis les seves. Val? O sigui, les necessitats dels adolescents són molt diferents de les dels nens. Val? Llavors, la comunicació ja ha de ser diferent. I tornem a màxims i mínims. Tu no pots decidir qui són els amics del teu adolescent. Sí que pots opinar, però a diferència de quan era petit, no pots decidir qui són els seus amics, perquè ell ha d'explorar i s'ha d'equivocar, que això costa molt amb els pares d'adolescents, deixar que s'equivoquin. Deixa que s'equivoquin i estigues allà al costat per quan se n'adoni i perquè llavors és quan et necessita.
Dius que pots opinar, però també en compte quines paraules utilitzes.
Home, i tant. Opinar no és criticar, opinar no és menysprear, opinar no és prohibir, opinar és dir, home, a mi em sembla això, a tu què et sembla? O sigui, hem d'entrar molt més en diàleg, més d'igual a igual, també per estimular. Ells estan creixent i s'han de convertir en adults. Si tu vols que siguin adults, que tinguin un pensament crític, que tinguin una opinió pròpia, això s'ha de fer des del minut zero a casa. No? Per tant, no imposem, sinó que preguntem, debatim, acceptem, fins i tot quan no m'agrada, expressem, no m'agrada, però et respecto. Si fem tot això, rebrem tot això, segurament.
Hi ha un error en el que hi caiem tots els pares i mares d'adolescents de quatre potes, tot i que ho sabem, i és en comparar la seva adolescència, en comparar-los amb la nostra. Tu toques el llibre i sembla que sigui inevitable, no? Perquè saps que és de manual, no ho has de fer això. No té res a veure la seva societat amb la nostra.
Correcte.
El canvi ha sigut brutal, però ho fem.
Ho fem. És inevitable. A veure quin és el nostre únic referent. És la nostra pròpia adolescència. És un mal pel que hem passat tots. Llavors, més o menys qui té memòria. El que passa és que amb aquestes comparacions jo dic que les hem d'evitar perquè quan nosaltres com a adults mirem enrere, tendim a idealitzar. Sempre el passat va ser millor que el present. Llavors, el que realment recordem no és la veritat, no és la realitat. Si fem un exercici de sinceritat, ho vam passar malament, més o menys, a l'adolescència. No anem a vendre el que no és cert, això per començar. Si has de recordar la teva adolescència per dir-li, ostres, jo també me'n recordo d'això, no? Un exemple, al meu fill no li agrada gaire que parli d'ell, però jo no ho puc evitar tampoc, ja ho té assumit. Ara té 16 anys. Fa un parell d'anys sí que un dia anàvem pel carrer i vaig veure que tenia com vergonya d'anar al meu costat pel carrer. Ho vaig notar.
Tots hi hem passat.
Tots
per
hem
aquí.
Passat,
sí, sí.
Fa mal. Per què ho hem de negar? Això fa mal.
I tant, i tant.
Fa molt de mal. Però vaig recordar com jo també havia sentit el mateix. Ara vaig contentíssima pel carrer amb la meva mare i m'hi agafo i el que convingui. Però havia passat aquest moment. Jo també havia sentit aquesta vergonya d'anar pel carrer amb la meva mare. I li vaig dir que t'està passant això, oi? És que jo me'n recordo quan també em passava amb la meva mare. No passa res, carinyo. Vols que vagi una mica més endavant?
O per l'altre carrer?
I llavors els hi permets dir no passa res. I estan treballant en aquest exemple tan tonto, s'està treballant la gestió de la vergonya, la identificació de l'emoció i l'expressió, no? El permetre això, és normal. Ara, esclar, si jo hagués dit ja està bé, que sóc ta mare, que l'hagués censurat, aquesta emoció hauria crescut i hauria estat un conflicte entre nosaltres.
La tercera part del llibre és on abordes les conductes de risc, tu en dius quan l'adolescència es complica.
Sí.
Trastorns alimentaris que estan a l'ordre del dia, depressió, ansietat, trastorns de conducta...
Sí. Sí, realment, ahir estava fent una presentació també sobre l'adolescència i vaig fer una reflexió que la vaig fer per primera vegada en veu alta i m'agradaria repetir-la.
I tant.
Que és que els números són molt alts. O sigui, tenim uns índexs de depressió, aquí parlo de números, parlo d'estadístiques, d'estudis que s'han fet, són uns números molt alts, no? Tenim adolescents amb índexs de depressió, d'ansietat, amb ideació suïcida, amb trastorns alimentaris, molt, molt escandalosos, no? La meva reflexió va ser, no sé si és que realment ens hem complicat molt la vida i això està afectant els nostres adolescents. Tenim una societat cada vegada que ens pressiona més, que ens demana més, les xarxes socials, hi ha molta exigència a nivell d'estudis. O sigui, és una societat molt, molt, molt exigent i els adolescents són molt tendres, com he dit, encara no està acabat de fer, no, el seu cervell. No sé si això és producte d'aquesta cada vegada societat més pressionadora o si sempre hi ha estat perquè forma part de l'adolescència i no ens hi havíem fixat, perquè és cert que generacions anteriors era estàs a l'edat del pavo, tot són tonteries, deixa't estar d'històries, i no ens feien ni cas moltes vegades. No? O sigui, era com minimitzar molts problemes. Clar, no tenim estudis. Estava tan minimitzat que ni els estudiàvem, els adolescents. Llavors, els números que tenim ara no sé si representen el resultat de la societat actual o és el que estem descobrint el que ha estat sempre l'adolescència mal atesa. I és cert que hi ha molts adults que han passat adolescències molt complicades i que se n'han sortit per sort. No? Tota l'època de la movida, als anys 80, per exemple, no anem tan lluny, a la movida. No és molt lluny per mi. Hi havia una generació d'adolescents que ho estaven passant molt malament, amb trastorns d'addiccions impressionants i un número de morts.
I quants es van quedar pel camí?
I, llavors, clar, no s'estudiava allò. Probablement, és la meva opinió, probablement sempre hi ha estat perquè hi ha certs problemes associats a l'adolescència que són un factor de risc. Es pot complicar i es pot portar a l'edat adulta, fins i tot amb resultat de mort. I fins ara ens n'hem sortit per sort. Els que se'n sortien tenien sort. Un bon entorn, un bon cervell que acabava de construir-se del tot i els treia del conflicte o del problema. Crec que va per aquí, Cada vegada n'estic una mica més convençuda.
Aquesta conversa amb l'Anna Romeu està només un tastet de tot el que trobareu al seu segon llibre, Benvinguda Adolescència, publicat per Rosa dels Vents. Us el recomanem moltíssim, de veritat. Anna, moltes gràcies i sort amb aquesta etapa d'escriptora.
Moltes gràcies a tu.
Fins al proper llibre.
Fins al proper llibre, així m'agrada.